Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'actualitat mira cap a Veneçuela, on militars del país han alliberat l'opositor Leopoldo López, que es trobava en arrest domiciliari, segons han confirmat fonts de l'equip del president interí, reconegut per mig centenar de països del món, Juan Guaidó. També l'actualitat està focalitzada en l'anunci fet pel mateix Guaidó, en el sentit que els militars han iniciat el final de la usurpació, ha dit, del poder per part de Nicolás Maduro. L'executiu oficial de Veneçuela ha anunciat que està fent front a un intent de cop d'estat per part d'un petit grup, diu, de militars traïdors. També hem sabut que el president de l'Assemblea Constituent Progovernamental, Diosdado Cabello, ha fet una crida als chavistes a manifestar-se davant del Palau Presidencial per fer, segons diu, una defensa de la revolució. I el govern català ha fet una crida avui, després del Consell Executiu, a Pedro Sánchez perquè reobri el diàleg sense condicions per cap de les parts. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, ha assegurat que el president espanyol en funcions no podrà governar donant l'esquena a Catalunya ni tancant la porta al diàleg. També destaquem que la monarquia regnant més antiga del món, la del Japó, viu hores de relleu històric arran de l'abdicació de l'emperador Akihito, la primera en aquest país en 200 anys. El 2016, Akihito ja va anunciar que per edat i per la seva fràgil salut no es veia capaç de continuar i va posar la data d'avui, el 30 d'abril, per a la successió dinàstica. La família reial encarna i pateix, sobretot alguns membres, la dualitat de la societat. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Seguiu a Ràdio Estel. Tornem amb més notícies a les 6.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
El nostre litoral preuat està en greu perill per culpa de l'especulació immobiliària. Vine al gran acte reivindicatiu que SOS Costa Brava farà a l'Espai Ter de Torroella el proper 4 de maig amb col·laboradors de luxe com Judit Nederman, Pep Poblet, Pau Riba, Nacho Tarrés, Fireluche i molts més. La defensa del territori és cosa de tots. Entra a soscostabrava.cat/concert, compra la teva entrada i sigues activista per al nostre litoral. T'hi esperem.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Ràdio Estel.
La Farga i Herranz. Més de 15 anys d'experiència en so d'alta fidelitat, home cinema i domòtica. Una botiga amb sales de demostració amb les últimes novetats del mercat. Altaveus, amplificadors, projectors. A més, servei d'instal·lació a casa teva o al teu negoci. Entra a lafargaierranz.com i fes la teva compra online o vine a veure'ns al carrer Gelabert 16, al barri de les Corts de Barcelona. També t'assessorem al telèfon 93 419 29 97. La Farga i Herranz, el paradís del hi-fi. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, són les 5 i 5 minuts. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com cada dimarts, toca dedicar 60 minuts a parlar de la grandesa de ser gran. És el dia que ens ocupem i ens preocupem del respecte a les persones grans, de la seva salut, que tinguin una bona alimentació, la seva psicologia. Coneixerem com és un dia en una residència i tot el que pot tenir a veure amb les nostres persones de l'edat d'or. És també el dia que reunim a l'estudi de Ràdio Estel a professionals del món de la geriatria per saber una mica més sobre les persones grans. En aquest programa hi trobaran novetats geriàtriques, idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències, residents i els seus treballadors. En resum, hi trobaran tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento com cada dia, com cada dimarts, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
Tens preparats els llibres ja a la teva...
Ja està preparat.
Tens tot aquí la taula, tot
per amb... aquí passar una tarda agradable.
I a la direcció també, Josep de Martí, la consulta del treballador social, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Tu amb la llista del treball.
De la feina.
I a la conducció, Josep de Martí, qui es parla? Marc Rius. L'any 2050, el nombre de persones més grans a 60 anys es duplicarà, segons dades aportades per l'OMS. Això vol dir que la proporció de persones majors a la majoria del planeta va en augment. La importància de trobar-se bé físicament no va deslligada de l'estat psicològic i tots dos aspectes són molt rellevants per mantenir una bona qualitat de vida durant la vellesa. La salut mental, en la tercera edat, així com el benestar emocional, són tan importants com en qualsevol període de la nostra vida. En el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans, com cada dimarts ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social per a la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda, Josep.
Què tal? Molt bona tarda. I, bueno, sembla que s'està arreglant el dia, com a mínim a Barcelona. La gent que ens escolta des de tot Catalunya i des d'Andorra, esperem que tot el país hi hagi un bon dia, un dia maco, una tarda... Serà una tarda llarga,
Ha sigut començar nosaltres i el sol ja ha sortit.
L'hem portat.
No sé si serà això, no? Però bueno...
Bueno, algú té a veure.
Alguna cosa té a veure.
I escolta'm, jo no sé, saps ara quan diuen a la tele o a les ràdios o entrevisten a gent i diuen ostres, ara està fent un dia molt... No sé, està fent una primavera freda i la gent, sí, o molt calenta, i diu, sí, jo no recordo una més freda, és que... I tothom, no, abans eren...
Tu saps
que la memòria ens enganya moltíssim?
Sí?
Sí, la memòria és impressionant, perquè la major part de les coses que recordem de fa molts anys no són exactament com les recordem nosaltres. Mira, hi ha un senyor que es diu Oliver Sacks, que és un neuropsicòleg americà, anglès, molt important, que va escriure un llibre que es diu L'home que va confondre la seva dona amb un barret.
Carai.
Sí, però és un cas real, l'hombre que confundió a su mujer con un paraguas. Aquest home és una de les persones que més ha investigat la memòria, les bases de la memòria, i ell va escriure la seva autobiografia, en la qual doncs, recordava que durant la guerra, Segona Guerra Mundial, ell vivia a Londres i aleshores baixaven en un refugi i sentien que venien els avions i sentien les bombes i tal. I aleshores, després de publicar el llibre, un germà seu li va dir «Escolta'm, Oliver, tu, quan va començar la guerra, et van enviar a una mena de campament per nens fora de la ciutat per evitar això. Tu no vas estar als refugis». I diu «Com que no? Si jo ho recordo perfectament». I no, ho havia sentit tantes vegades explicar a la gent... Sí, però no era una intenció de mentir. Ell ho recordava.
No.
I aleshores, després hi ha unes coses que són interessants també sobre això. Hi ha un llibre d'un senyor que es diu George Valiant, que es diu Envellir bé. però en anglès, no ha estat traduït al castellà, que es diu Aging Well. I en aquest llibre segueixen a gent durant molts anys, des dels 15 anys fins als 70 i pico d'anys. I els van fent entrevistes cada any, durant tota la seva vida. I aleshores hi ha un moment que a una persona que és gran li pregunten, escolta'm, tu quina relació tenies amb el teu pare? I diu, bueno, el meu pare era un pobre home, no, el pobre no tenia gaire cultura, tal, bueno, teníem una relació normal. I diu, no, però mira, quan tu tenies 15 anys, deies, el meu pare és un fill de no sé què, i tant de bo es morís perquè no sé quantos, i em pega i pega la meva mare. I ella diu, no, no, això no. I resulta que hi ha una cosa, dic, tots, sense adonar-nos, les memòries que tenim, els records que tenim, els anem sense adonar-nos, no és voluntàriament.
Els anem disfressant o adaptant a la... Clar, en aquell moment, clar, dir això no li agradava a aquest xicot.
No, en aquest...
Recordar-ho, aquell moment.
Però és que ell no ho fas voluntàriament, però és que hi ha una cosa... Mira, ara farem un exercici. I a tothom que ens estigui escoltant ha de pensar un momentet, i jo diria, si vol apuntar amb un paper i un llapis, i diu, escolti'm, sobretot si tens una certa edat, si tens 10 anys, potser encara no ho pots fer, però si tens a partir de 40, 50 anys, potser, i fins i tot 30, ja ho podries fer. Dius, mira, quines són els 5 fets més importants de la vida, o els 5 fets de la vida que han fet canviar més coses a la teva vida? Aleshores, si agafem aquí a 100 persones que ho fan, resulta que trobaríem una cosa... Si diem que hi ha records positius i negatius, aleshores diem, normalment, la gent, quan més gran ets, quan els records que tens més importants són positius, normalment estàs envellint bé. Aleshores, això vull dir que a vegades hi ha gent que li preguntes, escolta'm, tu ara t'has jubilat, quines són les coses més importants que t'han passat durant la teva carrera laboral? I hi ha gent que diu, oi, el dia que vaig començar a treballar, el dia que em van promocionar, el dia... I hi ha gent que diu, ostres, el dia que jo m'ho mereixia, però que no, que van agafar un altre que no s'ho mereixia tant... Aleshores...
O algú pot dir, jo el dia que em vaig jubilar.
O sigui, aquests...
L'addicte a la feina dirà una cosa...
Correcte, però veiem una cosa, que sabent que moltes vegades quan tu recordes alguna cosa ho has canviat, perquè clar, no som una gravadora de vídeo
clar.
Que et permeti agafar tots els detalls, tu recordes unes coses, però després els detalls els vas deixant i hi ha gent que té una memòria més positiva i una memòria més negativa. Sabent això, a sobre, quan recordem, quan agafem els records nostres, hi ha gent que tendeix a agafar els records positius
clar.
I els records negatius.
Veritat,
i aleshores què
sí.
passa? Doncs que, clar, tu ets com ets. És difícil poder canviar la manera de ser. Però es diuen que sí, si intentes mínimament potenciar els records positius, la veritat és que acabes envellint millor.
I el que sí, tant.
I el que deia és que aquest llibre, el d'envellir bé, diu que tu parles amb una persona que té 70 anys i potser està molt amargada. I quan tu tens 70 anys hi ha gent que diu, és que clar, és que si no hagués pres aquella decisió, és que si hagués agafat aquella feina, que no sé què... I hi ha gent que això, havent passat una cosa molt semblant, no li ve al cap,
sí,
sinó
clar,
que senzillament
clar.
Pensa, ostres, quina bueno, sort, no?,
doncs,
que vaig
així,
tenir...
Escolta, ja està bé,
sí,
clar.
I,
gent ostres, positiva, gent positiva.
Aleshores diuen que, tot i que no pots canviar, si ets d'una forma, ets d'una forma i si ets d'una altra, a vegades pots triar una miqueta.
Clar que és
aleshores
tant,
jo, mira, et volia deixar, sabent que la meitat de les coses que recordem són mentida, doncs perquè no recordem les mentides maques, no?
Sí, sí, sí. És que hi ha gent que realment, ni amb 70 anys, amb 30 també... Jo he vist persones, conec, amb 30 anys, que són negatives. Mm-hmm. Són pitjor que una persona amb 80 anys. Canvien persones amb 80 anys que hi dona gust parlar
sí.
I la veus, no li veus l'edat, veus la persona jove...
Totalment. Mira, ara encara estic imbuït de l'esperit de Sant Jordi, dels
llibres.
I la setmana passada que recomanàvem tants llibres, hi ha un que és preciós, que es diu L'hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que és impressionant. Imagina't, a més, és que t'imagina't un home, que és un psiquiatre austríac, comença la Segona Guerra Mundial i els nazis el segresten, vull dir, l'arresten, i el fiquen en un camp de concentració. I aquest home es passa 6 anys d'un camp de concentració a un altre. Veu morir la seva dona, bueno, no la veu morir, la separen i l'assassinen, els seus fills, els seus amics, i aleshores ell s'estranya molt que diu, escolta'm, per què hi ha gent que el primer dia que arriba al camp de concentració es suïcida?
Clar.
I hi ha gent que després de 5 anys encara té il·lusió per viure? I diu, un amic seu una vegada li va dir, Víctor, surt, mira, mira això. I diu, què? I diu, no és la posta de sol més bonica que has vist en ta vida? I estaven allà, en un camp de concentració, veient com mataven la gent. Aleshores, hi ha gent que té aquesta positivitat.
Sí,
jo dic, home, si podem començar el programa amb una mica de positivitat, no ho he dit bé. Bueno, però...
En positiu, en positiu.
O sigui que he ficat més síl·labes pel mig, no? Encara que sigui enganyant-nos una miqueta, doncs mira, passarem una bona tarda.
El comencem en positiu, segur, amb aquest consell.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs comencem amb pensaments positius.
En positiu.
I avui, aviam, normalment portem a gent que diem són grans professionals, són tal, però sí. Algunes vegades també portem a grans professionals que, a més, són amics, els que conec de fa molts anys.
Em sembla que avui és el dia, també, no?
Avui és el dia, o sigui, imagina't si és positiu. I, a més, això no m'enganya, la memòria, el conec de fa molts anys. I tenemos con nosotros al doctor Iñaki Antón. Bienvenido, doctor Iñaki Antón.
Gracias, Josep.
Que es, que sería gerente, propietario de la residencia Gravi en Polinyà del Vallès. Polinyà, que está al ladito de Sabadell, ¿no?
Correcto, está, Polinyà está a unos 5 kilómetros de Sabadell con exactitud. 5 kilómetros está. Y nosotros tenemos ubicada la residencia a mitad de camino, entre Sabadell y Polinyà. Somos término de Polinyà y estamos a mitad de camino entre los dos.
Digo que nos conocemos desde hace años, casi como 25 años, ¿no? O, porque la residencia, ¿desde cuándo lleva funcionando?
Mira, la residencia lleva funcionando en torno a los 30 años y que yo la dirija y al mismo tiempo haga las funciones de médico y de responsable higiénico-sanitario, pues son unos 22 años.
22 añitos. O sea, debe ser más o menos esto.
Aproximadamente que nos conozcamos unos 21 años, una cosa así.
Y una cosa, después de 21 años dirigiendo y como director médico de la residencia, ¿ha cambiado mucho el tipo de persona que va a una residencia hace 20 años y los que van ahora, o básicamente las necesidades son las mismas?
No, ha cambiado. Ha cambiado. O sea, inicialmente el perfil que teníamos de personas eran personas con un grado mayor de autonomía. Había personas dependientes, pero un porcentaje que podía ser de un 60, 65% de personas con un grado de autonomía alto y un 35% de personas dependientes. Actualmente estamos en el polo contrario. Quiere decir que estaremos en torno a un 80% de personas muy dependientes y un 20% de personas dependientes, de las cuales igual un 10, un 12% tiene un grado de autonomía significativo, pero no más.
Y una cosa, si cada residencia es un poco diferente de las demás o muy diferente de las demás, ¿qué tiene la residencia Gravi que la haga única o diferente de otras que puede haber por la zona?
Uf, esto iba a ser un poco echarnos flores, ¿no? Porque, a ver, realmente ¿qué tiene diferente? Tiene diferente el que, bueno, no somos una residencia nueva, somos una residencia con esta antigüedad de unos 22 años, en el cual el tamaño es pequeñito porque tenemos únicamente 33 plazas. Somos centro colaborador de la Generalitat, o sea, tenemos plazas públicas. Y a lo largo de estos años ha costado, pero hemos consolidado un equipo de profesionales que mantenemos una unión muy importante, en los cuales ha invadido una actitud, un espíritu de positividad, un espíritu de alegría, de afectividad en nuestra forma de trabajar. Con lo cual se ha configurado pues una gran familia de profesionales que, dado el tamaño que tenemos, permite el realizar un trato muy familiar con nuestros residentes, con nuestros abuelitos, que a veces no son tal, y podernos acercar a su forma de vivir, a lo que les motiva o lo que les interesa, darles cariño, darles afecto y acompañarles en este periodo, en esta etapa de vida, acompañarles tratando de darles la mejor calidad en todo momento bajo todas las esferas, la social, la psicológica, la física.
Enlazando un poco con lo que dices, decías que somos un equipo de profesionales, es un tema recurrente, sale a menudo que la gente dice, pero bueno, es que en las residencias hace falta mucho personal, solo para que se haga la gente un poco la idea. ¿Qué perfiles profesionales trabajan en la residencia Gravi?
Mira, nosotros, como decía, tenemos 33 residentes, ¿no? De los 33 residentes, bueno, como comentaba, el porcentaje de dependientes es muy alto, ¿no? Tenemos auxiliares, las pongo en primer lugar, porque yo creo que son las que, de una forma directa, mantienen el día a día, desde que levantan a la persona hasta que la acuestan. Tenemos auxiliares repartidas en diferentes turnos. Tenemos un chico que se encarga de la limpieza y al mismo tiempo de la lavandería. Tenemos psicólogo, que viene 3 días a la semana. Tenemos fisioterapeuta, que está todos los días por la mañana. Tenemos terapeuta ocupacional, que está todos los días por la tarde, que nos acompaña hoy, que se llama Irene, y que ya hace las tareas de terapia ocupacional al mismo tiempo de animación. Hace la doble, bajo la orientación de la terapia ocupacional. Tenemos diplomada en enfermería, que está todos los días hasta las 5:30 de la tarde. Y tenemos a mí también, o sea, que soy el médico y el director al mismo tiempo. O sea, en total, es decir, que configuramos un equipo de unas 17, 18 personas repartidas en jornada diferente duración, la mayor parte en jornada completa.
Nosotros solemos decir que cuando tú vas a una residencia, normalmente por cada 2 residentes hay un empleado a jornada completa. Lo que pasa es que no los ves porque el día de Navidad también hay alguien, a las 3 de la mañana hay uno, el domingo a las 3 de la tarde. Más o menos sería una persona a jornada completa. Sí, es que nos gusta mucho decirlo porque estos son de las ideas que la gente suele tener de las residencias. Es que son muy caras las residencias, pero siempre decimos, hay que tener en relación el precio de una residencia con lo que es el personal que tienen. Además, tú estabas diciendo que tenéis una relación con la administración, o sea que hay personas que van a vuestra residencia y quien acaba pagando por su estancia es la administración, que no lo pagan ellos mismos, ¿no?
Correcto, es así. O sea, nosotros la mayor parte de plazas son plazas públicas, somos centro colaborador, lo cual, pues bueno, el residente viene a aportar una tercera parte del coste de la plaza y las otras 2/3 partes se reparten entre la administración central y la Generalitat.
Muy bien, pues vamos a enlazar un poquito una cosa que decías, psicólogo, fisioterapeuta, limpieza, auxiliares, terapeuta ocupacional. Y esta es una profesión, tenemos con nosotros a Irene Marfà. Bienvenida, benvinguda, Irene.
Gracias.
Irene, aviam, tothom sap que és un metge, tothom sap que és un infermer, gairebé tothom. Ja, encara hi ha gent que diu que un fisioterapeuta és un massagista i un dia ja hem dit aquí que no, però... Què és un terapeuta ocupacional?
Doncs un terapeuta ocupacional és un professional que s'encarrega de mantenir les capacitats... Bueno, en el cas de la geriatria, no? Estem... que ens ocupa. Mantenir les capacitats físiques dintre el que és l'autonomia personal el màxim de temps possible i una mica que...
Sí, apropa't una mica al micro, no, sí, et sentirem millor.
Sí. M'allunyo. Mantenir les capacitats físiques i estimular que les persones siguin autònomes i que puguin participar al màxim temps possible dintre de les ocupacions que li siguin significatives i bueno, més aviat, qualitat de vida i...
I una cosa, algú pot estar pensant, home, si jo vaig a una residència... Què faré? Perquè també sempre diem el mateix, aquí intentem trencar mites i que la gent que no ha estat mai en una residència pugui tenir una idea, que pensen que estaré tot el dia mirant la tele. Suposo que hi ha activitats organitzades.
Exacte.
Però quin tipus d'activitats pot fer la gent gran que viu en una residència?
Sí. Les activitats estan molt lligades dins de la història de vida de cada persona. Al ser, bueno, una residència familiar petita podem fer bastant personalitzat tot el ventall d'activitats. Llavors, les activitats poden anar des d'un oci com bingo, domino, parxís, activitats més d'història de vida, participació, bueno, amb creences més religioses, no? Lectura de
dibujo.
Sí, dibuixar també, pintar, cosir, bueno, segons el que ho dicte molt els interessos de cada persona.
Però, i per fer-nos una idea, això és una cosa que se't va acudint sobre la marxa o és que es
programa? No, hi ha un programa d'activitats, hi ha unes hores establertes en les quals es fan grups, de grups de bingo, grups de domino, grups de on s'estimulen capacitat, bon, llenguatge, grups d'estimulació cognitiva, també on es treballen memòria, atenció...
I una cosa, hi ha gent que no vol fer res, i que diu, a mi deixa'm en pau, jo no vull fer res.
Sí, però també hi ha altres, igual l'interessa més parlar, o que estiguis amb ell, o parlar amb altres persones, llavors ja mires una mica també de buscar persones afins i que puguin també participar d'alguna altra manera. Llavors igual no participen en activitats, però sí que es desenvolupen en algun altre interès personal.
Doncs sempre diem el mateix nosaltres, viene... El gerente, el director, el médico de una residencia, la terapeuta ocupacional, y todo es muy bonito, se hacen muchas actividades, pero a nosotros también nos gusta traer aquí a alguien que vive el día a día de la residencia, pero no de cualquier forma, sino como residente de la residencia. Y quiero dar la bienvenida y agradecer mucho que esté con nosotros a doña María Ruiz Sánchez. Bienvenida al programa.
Igualmente.
Gracias.
Yo me alegro de estar aquí con ustedes. Pero aquí la que lleva lo que puedo soy yo en el día que entré, que ojalá hubiera sido antes.
Uy.
Muy maco eso, ¿eh?
Sí. ¿Y usted se acuerda del día que llegó, ese mismo día? ¿Cómo fue el día de llegar, el primer día que llegas a una residencia?
Bueno, en mi caso fue muy diferente a como estoy hoy. Yo llegué a esta residencia... pues como una persona que está sola, que tiene desgracia en su familia. Y bueno, llegué, pues, ¿qué le voy a decir? Más muerta que viva.
¿Y usted decidió usted misma ir a la residencia?
Yo misma. Me llamó el dueño de la residencia... Y yo, pues, estuve dos semanas llamándome, yo no le hacía caso, porque yo no sabía lo que era una residencia, en que había estado cuidando en una, 5 o 3 años. Pero cuando llegué aquí, pues, yo me veía muy bien, pero no era lo que... Una cosa es trabajar en ella, otra cosa es vivir en ella.
A ver, si lo entiendo bien, usted dice, usted había estado trabajando en una residencia.
Sí, 3 años, voluntaria.
O sea que usted ya conocía lo que era la vida en las residencias, sí, y sabía, sí, que... Sí, ¿cómo sería?
Pues ya conocía lo que era, pero esta, yo estaba muy diferente a cuando cuidaba aquella, a como me metí yo en esta. Porque en esta yo vine muy mal, muy mal. Lo digo ahora porque estoy bien y lo comprendo. Pero en aquel entonces no sabía lo que hacía, no sabía dónde iba, no sabía, como si hubiera sido una persona nueva. En de que entré ahí, me mimaron mucho, me trataron muy bien. Bueno, decirle que yo... Cuando estoy aquí ahora, les digo que para mí he nacido de nuevo.
Uy, esto es... normalmente no nos dicen cosas tan bonitas, pero una cosa, ¿cuánto tiempo hace que vive usted en la residencia?
Llevo 6 años y va para 7.
Y usted, antes de vivir en la residencia y antes de hacer voluntaria, tuvo una vida laboral muy intensa con diferentes trabajos, ¿verdad?
Sí.
Nos decía, trabajó. ¿Qué trabajos tuve?
Tuve el ayuntamiento de Sabadell, 5 años. Estuve haciendo faenas en las casas, de casa a casa. Estuve con los paletas. en los pisos. Y luego después de que nos dejaban los pisos hechos, teníamos que ir limpiando para entregar el piso limpio y todo, claro, para que se metiera. Eso en Tarragona. Eran unos pisos pues muy bonitos, baldosas coloradas. Bueno, arreglado lo que hay hoy, no.
Y una cosa, una persona tan trabajadora como usted, ¿ahora en la residencia también hace algún trabajo o ahora ya puede estar todo el día descansando?
No, 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 no. Yo, mi sangre no es para estar descansando todos los días. Me moriría antes.
Y entonces, preguntemos un momento a la Irene. Quan hi ha una senyora com tenim a doña María Ruiz, aleshores, que vosaltres penseu alguna manera que pugui tenir una persona tan activa que pugui continuar tenint una vida activa? Aleshores, ara tornarem i que ens ho expliqui ella, però ens pots dir una miqueta, aviam, què penseu i com ajudeu a... Perquè això dir que no es mori, no? Que diu, si no hago nada, me muero. Pues que no, sisplau.
Clar, es mira una mica de que participi i d'estimular totes les activitats que ella, per ella són significatives de fer, no? Llavors, se'ns obre un ventall de dir, oh, molt participativa, molt col·laboradora, llavors... A partir d'aquí.
Enllaçant amb el que deia el doctor Iñaki Antón, tenim aquí un privilegi de tenir la senyora María Ruiz, però... La major part de la gent que viu a la residència no té una vida tan activa una vegada a la residència com ella, o sí, que seria...
Bueno, depèn del caràcter de cada persona. Hi ha persones que són més sedentàries, però també tenen moments de tot. Ella, perquè no pot estar...
Ella, el moment no el té, ella és sempre així.
Manem?
Que el moment no el té ella és sempre així.
Sí, sí.
Pues...
Sempre.
Però, claro, hem de que, ja digo, me mejoré ahí en la residencia, me mejoré de cómo iba. Y entonces, yo no he parado.
Y una cosa, ahora, me parece que usted es muy importante en la residencia, porque si un día yo voy a ver la residencia, no será cualquiera quien me va a abrir la puerta, ¿verdad?
No, seré yo.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que usted
pues
me va a abrir
nada,
la puerta?
Cojo, abro la puerta, el señor que entra, o señora, pues claro, le digo que a quién va a buscar. Claro. Pues claro, si me preguntan por el doctor, pues digo, ¿de parte de quién? Bueno, pues parte de que pues me dicen, entonces entro al despacho, doctor, que hay unos señores que...
O sea, es la secretaria del doctor también.
Esto con la llave, claro.
O sea, tenemos aquí a una mujer con una vida superactiva y que ahora además es la recepcionista voluntaria de la residencia,
la secretaria
del doctor,
sí.
Y de vez en cuando alguien que prepara café también, ¿verdad?
También, eso cuando me levanto, me bajo, me desayuno.
Ya solo le falta ese...
Me voy a la cocina, hago el café, una cafetera, pero de café bueno... Porque, claro, los residentes tenemos que beber un café más para que no nos pongamos nerviosos.
Nervios, claro.
Pero a las trabajadoras, pues les pongo, que yo también lo pico a veces.
Claro.
Ahora que no me ha oído. Y le hago a las trabajadoras, pues le hago su café.
Oiga, solo le falta cocinaria.
Bueno, porque no me han puesto.
Pero que lo sepa el cocinero. Que lo sepa el cocinero, si nos escucha, que le peligra el empleo.
Luego, pues me siembro mis plantas, me voy para afuera. ¿Qué le digo? Que sembré unas plantas que me trajeron del extranjero hace 2 años.
Caray.
Las sembré y este año, a los 2 años, me ha hecho flores.
Pues,
unas flores así blancas.
Doña María, nos pasaríamos toda la tarde hablando con usted, pero tenemos que seguir un poco adelante. Doctor Iñaki Antón, tienen plazas colaboradoras, pero normalmente pasa que casi todas las residencias tienen las plazas ocupadas. ¿Ustedes tienen alguna libre hoy, por si alguien les interesase?
Hoy, casualmente hoy, tenemos una plaza privada libre. Hoy,
¿ah, sí?
Hoy
y pues, normalmente no dejamos decir el teléfono, pero hoy sí. ¿Cuál es el teléfono de la residencia Gravi?
Pues es 93 725 57 34.
Pues muchísimas gracias, doctor Iñaki Antón, director gerente de la residencia Gravi de Poliñá, Irene Marfá, terapeuta ocupacional, y doña María Ruiz Sánchez, iba a decir residente, pero es residente, y todo lo demás que claro. Nos ha explicado. Muchísimas gracias por compartir la tarde con nosotros.
No, gracias a vosotros, gracias a ti, Josep, gracias a Radio Estel, y saludar, no marcharnos sin saludar a sí. Nuestros residentes, a nuestros abuelitos y a nuestro gran equipo.
Eso.
Un fuerte abrazo para todos.
Perfecto, muchísimas gracias.
Y yo no podría haber saludado a mi hija.
Claro. Uy, sí. por favor, salude a su hija, por favor.
Pepi, estoy en radio. Ya te llamé por si quería verme o no sé si oírme. Un beso para ti, muy grande, y para la Fina, para Dieguito, y para mi bisnieta. Adiós, cariño. Un beso.
Molt bé, doncs ara escoltarem una miqueta de música. A la tercera edat, una de les coses més importants és l'alegria, com has dit abans.
Alegria.
La festa. Escoltem La Trinca, interpretant Festa Major, una cançó que es va gravar l'any 1970.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres continuem És gran ser gran. Abans obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. Doncs ara és el moment de marcar el 93-409-2771 o 93-409-2772.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Bé, doncs, avui sembla que sigui el dia oficial de l'infermer o infermera.
Bravo!
Bravo per les infermers o infermeres, perquè normalment ja són, diguem, els infermers les vacants que més ocupen la borsa d'inforesidència, la borsa de treball. Però és que avui ja és aclaparador. Comencem dient, per exemple, només algunes de les vacants. La residència de Bellindret, la Lliçà d'Amunt, està buscant això, un infermer, igual que Sanitas d'Altanova, i la residència Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts. També busca infermer la residència Sant Josep Oriol de Terrassa i la residència Centre de Dia Parkway de Barcelona. Altres vacants podem trobar, per exemple, de gerocultor, que també n'hi ha forces, com són la de la residència Jardí Residencial de Torre Magret, a Llinars del Vallès, residencial Palau, a Palau de Plegamans, i, per exemple, la residència Sant Lorenzo, a Gavà.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Bé, doncs, la pregunta ens la fa avui en Jofre des de Viladecans. Una pregunta una mica llarga, s'ha extès força el Jofre i la resposta ha intentat una mica fer un resum.
Això és compensat.
I, sí, he intentat, sí, per tema de temps, més que res. Ell pregunta, la meva mare està a una residència petita a la zona de Viladecans fa uns mesos. Ara fa pocs dies, per desgràcia, una de les dones que vivia a la residència ens ha deixat, ja que era molt gran. La seva habitació l'ha ocupat una altra senyora que ha vingut nova. La meva pregunta, diu, va en relació a l'habitació. Aquesta nova senyora li han donat la individual que ocupava l'última senyora. Nosaltres volíem la individual per a la nostra mare, però crec que mai ho vam acabar de comentar amb la direcció del centre. Hi ha alguna manera, ens pregunta en Jofre, de demanar que ja que porten més temps a la residència, facin el canvi i els tornin a donar amb ells la individual? Bé, hi ha opcions, però és complicat. Per resumir, com deia, si abans no ho havíeu demanat, és una opció parlar amb la direcció i que parli amb la nova família que l'ha ocupat. Ara bé, no acostumen a fer aquests canvis a no ser que sigui per força major. A més, em poso amb la pell de la família i la senyora que ha entrat nova i deixar una individual costa, no és algo que acostumin a fer. Per altra banda, si com dius, Jofre, mai es va arribar a parlar amb direcció, el que podeu fer és parlar-hi ara, que firmin firmeu un document en el qual quedi constància que voleu ser el següent, si hi ha un individual, en accedir-hi quan quedi lliure. I per última opció, si que comentes que segurament no havíeu parlat, però si havíeu parlat i ha sigut, diguem, culpa de la direcció que s'havia oblidat de vosaltres quan va signar la individual, el que en tot cas es pot fer és demanar algun tipus de compensació.
I, però una cosa,
sí, tant.
Carles, és possible que l'habitació en una residència privada és possible que tinguin un preu diferent per habitació individual?
Sí, clar, llavors,
doble, no?
Sí, clar,
això seria per una pública o col·laboradora?
Clar,
o com seria?
Estem parlant, ella aquí no ens ha especificat, sempre a vegades el que es fa és si fos pública i per individual es paga com un recàrrec.
Vale, si fos privada, vols dir?
Exacte, sí.
Si fos privada pagues un preu diferent en algunes... Perfecte. Doncs continuem. Tenim avui ara mateix un convidat molt interessant perquè representa una fundació que es diu Abismón Catalunya, que fa una tasca molt, molt positiva. Tenim amb nosaltres el Daniel Salvador, que és director d'Abismón Catalunya. Benvingut.
Bona tarda.
Per qui no ho sàpigui, què és Abismón?
Abismón és una fundació que des de l'any 96, bàsicament a Barcelona, acompanya persones grans soles i promou que puguin restar a casa el màxim de temps possible, facilitant serveis d'atenció a domicili i, sobretot, Abismón és una entitat de voluntariat. Som una entitat de voluntariat que promou el voluntariat de totes les edats i que, gràcies al voluntariat, fem acompanyament a les persones grans soles.
I qui hi ha? Qui sou? Qui va promoure? Qui hi ha al darrere o a dins d'Abismón?
Abismón són 8 treballadores, 7 i jo. Són 434 voluntaris i això ens permet arribar a 600 persones grans de totes les maneres possibles.
I quin és l'àmbit en el que treballeu vosaltres, que és la ciutat de Barcelona, la província, Catalunya?
Treballem Barcelona, una mica Hospitalet i Sant Adrià de Besòs. Tenim més o menys un 30% a Sants, un 20% al casc antic, un 20% a lo que s'eixample, i als altres barris més o menys un 5%, i bueno, tenim vocació de ser d'àrea metropolitana.
àrea metropolitana de Barcelona. I una cosa, com funciona? Dic, ara algú ens està escoltant i dic, què feu? Quan dius voluntariat amb gent gran, que és anar-los a veure, treure'ls de casa, anar a fer gestions per ells, què és?
A Bismon té diversos projectes. Un dels projectes és, nosaltres fem des de que les persones usuàries es donen d'alta, que venen normalment derivades per serveis socials o per la treballadora social dels CAPs, molt esporàdicament venen individualment. Nosaltres el que fem és, quan les donem d'alta, de seguida els posem en marxa el que és el seguiment telefònic. Llavors, aquestes persones, en funció de les seves necessitats, ens demanen, o nosaltres veiem necessari i ho promovem, una persona que es va a visitar a casa. I aquesta persona que va a visitar a casa es compromet a anar cada setmana, tres horetes, a fer-li companyia. Llavors, aquest és un dels projectes més importants i que ocupen moltíssims voluntaris. L'altra cosa que fem per acompanyar les persones grans és que les acompanyem al metge. A Barcelona, per si tu ets una persona gran i tens una operació de risc o una catarata, moltes vegades has d'anar acompanyada. Si no vas acompanyada, no ho poden atendre. Llavors, nosaltres hi ha voluntaris que s'organitzen per torns i estan disposats a acompanyar aquestes persones grans. A més de tot això, doncs, nosaltres portem lots d'aliment a unes poques persones que ho necessiten, perquè la nostra característica és que són persones molt soles, amb aïllament social i normalment amb una precarietat econòmica molt important. Llavors, aquestes persones, les més precàries de totes, doncs els fem fisioteràpia gratuïta, els fem podologia gratuïta, els fem, portem los d'aliments, els fem un psicòleg, sempre complementant els serveis que puguin fer les administracions públiques i que, per la raó que sigui, no puguin arribar.
I ara mateix, si ens està escoltant alguna persona que pensi, home, m'està definint a mi, jo necessito, s'hauria de posar en contacte amb Abismón o sempre seria a través de serveis socials per poder arribar a vosaltres?
Nosaltres preferim que s'adreci a la seva treballadora social. Però si no en sap fer-ho, el que nosaltres sempre s'acollim i facilitem aquest contacte.
Aleshores, vols dir-ho, el contacte, o és millor que entrin a internet?
No, el contacte és el telèfon, que és 93-332-58-58, 93-332-58-58, i per la gent que tingui internet, abismon.org.
I això seria per les persones que potser tenen un veí, o ells mateixos veuen que estan en aquesta situació, tens un veí, tens un amic, tens un company, però potser algú ens està escoltant i pensa, no, jo estic perfectament, el que voldria és compartir el meu temps i el meu esforç amb algú. També és el mateix telèfon per a algú que vulgui ser voluntari?
Sí, i si ens volen enviar un correu electrònic, el info@abismon.org. Nosaltres intentem promoure el voluntariat de totes les edats i som especialistes, diria jo, en voluntariat de persones grans. A mi ho tenim de més de 75 anys, igual tenim 80 voluntaris, i entre 65 i 75 tenim 70 més.
O sigui, I què cal per ser voluntari? S'ha de fer un curs o ja només és tenir bon cor i voler dedicar-ho?
Primer tenir voluntat i tenir temps.
Temps.
Tenir temps, perquè ens trobem que molt voluntari jove té molta voluntat, però a vegades els usuaris són una mica incompatibles. De tota manera, sempre es troben accions concretes en les que poden col·laborar, no? El dia de Sant Jordi, acabem de repartir 500 roses i llibres, o quan es fan les sortides de trobades, també poden, són molt puntuals i hi ha gent que es demana festa per poder col·laborar amb nosaltres, no? I, primer això, un cop, com en tota entitat de voluntariat, un cop tu has manifestat la voluntat de fer voluntariat, l'habitual és que facin un curs de formació inicial, on que t'expliquen quins són els límits del voluntariat, quines són les funcions del voluntariat, què és voluntariat i què no és voluntariat.
Que també el feu vosaltres, aquest
sí.
curs, des d'Abismón.
Sí, sí.
I una cosa, potser algú digui, mira, a mi em sembla una molt bona idea, però és que jo no tinc temps. Hi ha altres formes en què puguin col·laborar amb vosaltres?
Sí, nosaltres necessitem diners, com totes les ONGs, no? Llavors, nosaltres li diem la figura padrí amic, que és aquella persona que des de 12 euros al mes o en la freqüència que vulgui, però nosaltres intentem que el rebut mínim sigui 12 euros, poden col·laborar nosaltres econòmicament. També hi ha empreses que amb els seus tècnics ens poden ajudar, especialistes en comunicació, en màrqueting, en moltes tasques, poden col·laborar amb nosaltres donant-nos aquest recolzament, pensant que nosaltres som 8 persones, comptant la persona que fa la neteja, i que estem arribant a 613 persones a Barcelona.
I si qualsevol se sent, diguem-ne, ara mateix amb les ganes de fer-ho, també seria aquest telèfon, 93-332-5858. Podríem sí. contactar amb vosaltres, o hem dit info... O
info,
sí. info@abismon.org. I una cosa, esteu... ens parlaves abans i esteu fent algunes col·laboracions amb algunes altres entitats.
Sí, Barcelona és un lloc on el treball en xarxa, el treball comunitari, està molt desenvolupat, on tots són complementaris i, evidentment, hi ha projectes que, per exemple, promou l'Ajuntament, com és Radars, que, amb el qual nosaltres col·laborem, estem molt ficats a mesura de que, bueno, que hi ha molts altres col·laboradors, però nosaltres, bàsicament, estem a Sants i a Casc Antic amb ells, som qui truquem als avis, som els que ens informem de les activitats de Radars, i després, si ens anem a un altre àmbit, hi ha molts projectes de col·laboració amb escoles, amb el que es diu aprenentatge i serveis, i també hi ha col·laboració amb entitats que atenen a persones amb problemes de salut mental, que nosaltres incorporem, o sigui, fem un voluntariat integrador.
Els integreu com a voluntaris sí. i com a receptors dels serveis dels voluntaris, o com a voluntaris?
No com a voluntaris. Els malalts de salut mental ens incorporem com a voluntaris.
Uh-huh. I una cosa, ara mateix estem parlant de que hi ha 600 persones de l'àrea de Barcelona que estan rebent aquestes visites, aquest recolzament. Veieu que la soledat o la solitud en persones grans està sent un problema real? O és una cosa que se'n parla però que afecta molt poqueta gent?
A veure, hi ha moltes persones que viuen soles. D'aquestes hi ha un percentatge important que se senten soles i hi ha moltes persones que realment estan molt soles. Ja no és la percepció, sinó també la soledat real. I sí que hi ha, cada cop hi ha més, de totes les edats. El que passa és que, bueno, tots en algun moment de la vida ens podem sentir sols. Nosaltres som persones que la soledat ens ajuda a créixer, que la soledat ens ajuda a ser nosaltres algunes vegades, però hi ha una soledat no volguda que moltes vegades per les circumstàncies de l'edat s'ha mort el marit, has deixat la feina, tens problemes de salut, t'has quedat aïllat en un tercer pis, sense ascensor, amb problemes de cor, amb un ictus, a sobre tens depressió, a sobre has patit maltractament al llarg de la teva vida... O sigui, hi ha moltes circumstàncies que porten a que les persones se sentin soles.
I qui està més exposat en aquesta solitud no voluda?
Entenem que les persones grans, tot i que els homes ho manifesten menys que les dones, però existeix una gran bossa de soledat en la societat.
Nosaltres sempre diem que la residència és la millor solució per un 5% de persones grans. I que a vegades tan trist és que una persona que no necessiti una residència vagi a una residència com que algú que necessita una residència no la pugui tenir. Vosaltres noteu, també ajudeu en algun moment algú que viu a casa seva, arriba al punt que els heu d'ajudar a trobar residència?
Sí, una part de la nostra feina és que les persones visquin amb dignitat a casa i en el moment que aquesta dignitat no sigui possible, doncs aconsellar-les i redirigir-les a tots els serveis possibles. Una persona habitualment gran comença a tenir una teleassistència, comença a tenir un servei d'atenció a domicili i moltes vegades acaba en una residència. No tothom acaba en una residència i no tothom podria acabar en una residència. Si aquestes 600 persones les afegíssim a la llista d'espera de residències a Barcelona, doncs seria un desastre.
En 600 persones més esperant.
Sí, no? Sí. Sí, sí. Si ara són 5 anys, serien sí. 6-7 anys.
Sí. I una cosa, una persona que visqui sola, que sigui gran, que sigui vulnerable, està sotmesa al risc de maltractament. Vosaltres sí. parleu de maltractament i afronteu aquestes possibilitats de maltractament a gent gran.
Sí, nosaltres ens hem adherit al manifest contra el maltractament de les persones grans. De fet, el 15 de juny se celebra el Dia de la Presència de Consciència del Maltractament de les Persones Grans i aquest any es farà una presentació del manifest. Això són 37 entitats. Això va promoure entitats com EIMA, com Provea, com Fundació Roura, Fundació Fira Gran, FATEC, Amics de la Gent Gran, Fundació Maragall, i es van adherir 33 entitats més, no? I llavors, sí, el maltractament està present. Nosaltres acabem de detectar un maltractament d'una persona que té una pensió de 900 euros, que resulta que li han fet un... a veure, ara no en surt. Bueno, que li estan pagant 300 euros al mes a canvi de la nul·la propietat del pis...
Sense que ell hagi volgut.
Bueno, no... l'han estafat, en el sentit literal de la paraula, perquè té un pis magnífic, tot i que... I després vas a una habitació i està plena de llibres que ha comprat, és a dir, aquesta persona, i no té per menjar. I hem hagut de córrer a portar-li els tíquets que nosaltres fem de menjar futur, per portar-li menjar a casa, que fem una línia de menjar fred per urgències d'aquest estil, i l'hem posat a la bossa de les persones que li hem de portar un lot d'aliments.
Fa uns mesos vam tenir el programa en Jordi Muñoz Iranzo, que és president sí. d'EIMA. Recordem que diem que la gent gran és susceptible de patir maltractament. El maltractament és més fàcil que passi desapercebut si es produeix en l'entorn domèstic quan hi ha una... quan és una residència, com a mínim sabem que hi ha un equip de professionals, hi ha les inspeccions que visiten les residències, hi ha les pròpies entitats professionals i, que actuen, però quan una persona viu sola i algú detecta o sospita que hi ha una possible, un possible maltractament, que veiem que no sempre el maltractament és una bufetada.
No.
Pot ser el maltractament que aquesta persona l'estiguin expoliant sense que ningú se n'adoni. Sí. Si algú ho sospita, també és amb l'Avismón que s'ha de posar en contacte o fora més en aquestes altres entitats?
Jo recomano immediatament serveis socials com a primera via i si no la fiscalia directament. Mm. Però hi ha moltes entitats que fan tuteles. Nosaltres, qualsevol entitat que ens dediquem a l'àmbit de la gent gran, podrem readreçar-lo, podrem donar una primera acollida d'aquest... qualsevol professional d'aquest àmbit de gent gran podrà orientar-la en una primera necessitat.
I una cosa, ara mateix, si algú està pensant en ajudar, ara teniu com la convocatòria oberta o que per ser voluntari d'Avismón s'ha d'esperar, és una vegada l'any que convoqueu i la gent es presenta, o està sempre obert, o com funciona això?
Nosaltres sempre estem fent crides al voluntariat, perquè cada mes estem tenint altes a voltant de 12 usuaris, i clar, això requereix que cada mes hem d'anar fent crides al voluntariat, no? I les anem fent, van venint, i, bueno, en aquest moment ens fan falta voluntaris.
O sigui, calen voluntaris, calen o voluntaris. Que podem fer això, es diu, anem a fer crides, fem una crida, no?
Fem una crida
qui vulgui ser voluntari, qui vulgui compartir el seu temps, qui tingui disponibilitat de temps, qui tingui les ganes d'ajudar els altres, que és una forma d'ajudar-se a si mateix, no? No ho oblidem.
Bueno, tenim perfils de voluntaris que també podrien ser usuaris.
Mm-hmm. Pues, escolta'm, recordem una última vegada, poden posar-se en contacte amb Avismón Catalunya al 93 332 58 58. I Daniel Salvador, director d'Avismón Catalunya, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona de la tarda amb nosaltres. És gran ser gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Perdó, pot ser voluntari una hora.
Pot ser voluntari una hora. Pots venir a fer-nos un cop demà.
Que pensin que prendré la... O sigui, que haig de deixar la feina o és tot el dia. En una hora ja pots... O una hora, dues...
Sí, has de trobar el teu espai per poder acompanyar els altres. I cadascú que busqui el voluntariat que més li vingui de gust. Que l'important és que aquest voluntariat també ajudi la persona que el fa.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres aquesta tarda i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu. Adéu.